Bé, probablement els nostres oients ho hauran sentit aquests dies. A principis d'agost, quatre bars musicals de Platja d'Aro al Baix Empordà, situats en un dels punts neuràlgics d'oci nocturn a la població, van haver d'adoptar una sèrie de mesures per reduir la contaminació acústica i evitar molèsties als veïns que hi viuen a prop. Aquests quatre locals han hagut de col·locar limitadors acústics, també cartells, on es demana als clients que respectin el descans als veïns, unes mesures que han tingut un cost superior als 50.000 euros, 4.000 dels quals els ha portat l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.
Paraules que van i venen, que van i venen. A Catalunya Ràdio, mots creuats.
Aquest és un dels problemes relacionats amb el soroll en l'espai públic i relacionat amb la nit, com també en parlàvem avui a la tertúlia, relacionat amb les festes de Gràcia. Doncs bé, amb el que dèiem del cas de Platja d'Aro, segons membres de la FECASARM, que és la Federació Catalana d'Activitats Recreatives i Musicals, aquestes accions van molt més enllà de la normativa, mentre que les veus més detractores del soroll, els que estan més molestats o que percebeixen aquestes noses, perceben aquestes noses provocades pel soroll, probablement opinin que no n'hi ha prou. Doncs per debatre justament sobre els límits del soroll i de les sancions que poden suposar, hem convidat dues veus enfrontades sobre aquest particular, els nostres mots creuats. En primer lloc, als estudis de Catalunya Ràdio Tarragona hi tenim el senyor Joaquim Boades, secretari general de la FECASARM, aquesta Federació Catalana d'Activitats Recreatives i Musicals que ara presentàvem. Bon dia i benvingut, senyor Boades.
Bon dia.
I als estudis de Barcelona ens acompanya el senyor Lluís Gallardo, advocat i president de l'Associació contra la Contaminació Acústica, l'ACA. Senyor Gallardo, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Gràcies.
Bé, ja saben que nosaltres en aquests mots creuats tractem de proposar un tema de debat als nostres convidats i finalment, quan s'acaba la conversa amb els nostres convidats, tractem de buscar algun punt de concordança entre tots dos, de manera que l'un accepti algun punt positiu o com assumible, com a propi, del que ha dit l'altre. Això veurem si és possible a mesura que avanci la conversa. Si us sembla, o si els sembla, podríem començar definint què és exactament el soroll o què és la definició o la percepció que entenen cadascun d'ells del soroll. Senyor Gallardo, per vostè, què és això del soroll?
El soroll és una interpretació subjectiva que fa el nostre cervell respecte d'uns sons, i tal com el va definir l'OMS l'any 86, el soroll és tot aquell so que destorba qualsevol mena d'activitat humana, no? Bé, sigui des del descans fins a qualsevol activitat doncs, intel·lectiva, etc., o de repòs. I per tant, doncs, el soroll és una mera interpretació subjectiva, vol dir que és una mera concepció personal, individual, de cadascuna de les persones que està sentint un determinat so. El que sigui soroll per una persona, per tant, pot no ser-ho per una altra persona.
Per tant, potser aquí tindrem l'arrel del problema del que comentarem a continuació.
Ah, efectivament, això és la madre del cordero que s'anomena.
I el senyor Boades, quina definició ens faria ell del soroll? Què és per vostè el soroll?
Bé, doncs també concordant amb el senyor Gallardo, no? És una interpretació subjectiva d'un so i, evidentment, doncs, per a unes persones doncs, un determinat so pot ser molest i per a altres persones pot no ser molest i, per tant, pot ser fins i tot agradable. I, bueno, el que jo crec que avui hem de discutir una mica més potser és no tant la definició de so o de soroll, sinó una mica més el que és el focus emissor, no? Perquè nosaltres podem arribar a discutir que som responsables d'un determinat soroll fins a un punt i després ja una altra cosa serà doncs, discutir qui és responsable del soroll que es produeix més enllà del que serien les nostres activitats, no?
Així com una primera impressió, senyor Gallardo, vostè com a president de l'Associació contra la Contaminació Acústica, per vostès el principal emissor de soroll i que causa molèstia és el que ve relacionat amb l'oci nocturn o no només aquest?
Doncs no precisament, encara que sembli paradigmàtic, les estadístiques de l'associació, que si es vol seran casolanes i no oficials, evidentment, el principal focus de molèstia ve donat per l'incivisme veïnal. Gairebé el 60%, subratllo, gairebé el 60% de consultes, queixes, etc. que tenim a l'associació venen donats per aquesta mena d'incivisme, no? Des de la música a altes hores de la matinada. Taconejos, expressament, també a altes hores de la matinada. Sons
perdó,
i cants...
Tu coneixes expressament, que vol dir que la gent camina fort expressament?
Sí, bueno, vull dir, perquè bueno, amb això hi ha molta psicologia pel mig, no? I que una persona se senti molestada pel veí que li diu, escolti, més que els taconejos que vostè quan entra a casa seva amb els tacons posats a les 3 de la matinada, per dir alguna cosa, doncs em molesta, lògicament, perquè són cops que em desperten i em desvetllen, no? Doncs aquella situació ja està sentenciada perquè els taconejos els tindrà ja cada dia. I a partir d'aquí doncs vindrà tota la problemàtica entre aquelles dues persones, no? Entre aquells veïns. Doncs quan em dic que taconejos em refereixo a aquesta concreta problemàtica. Mm-hmm. És a dir, no acceptem intransigències de l'estil de que em molesta sentir les petjades del veí, no? Llavors el que ha de fer vostè és reclamar contra la immobiliària que ha construït la casa. També doncs, sons i cants d'animals durant tot el dia, i, per exemple, típicament els gossos durant la nit, no? Els lladrucs, com ara ha sigut recentment una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, si la deu, que em sembla que sí que la veu, us veu fer ressò, no? Que va haver inclús una indemnització bastant, bastant forta. Doncs el principal focus de problemàtica és aquest. El 25% aproximadament de queixes que rebem a l'associació venen donades per activitats d'oci i restauració, i només les de oci nocturn, ambientació musical, suposen el 15% aproximadament del volum total de queixes que tenim a l'associació. Amb això no volem menystenir, ni volem ni molt menys minusvalorar aquest motiu de queixa, que és, bueno, vull dir, les persones que se'ns queixen en aquest sentit, doncs, ho pateixen molt, sinó que el que volem expressar és que, precisament, no és un volum gaire important, per dir-ho així, a l'estadística de l'associació, sense perjudici, evidentment, que sigui un del focus, sobretot ara a l'estiu, molt problemàtic.
Doncs, senyor Boada, justament ara que ve l'estiu, o que estem ple estiu, i que és un dels focus de, on hi ha una certa percepció social de més problemàtica, què hi té vostè a dir des de les associacions dels locals d'oci, d'activitats recreatives i musicals, justament això, amb aquesta sensació que vostès estan al darrere de tot aquest so que es produeix i que molesta, i que en realitat aquí ens diu el senyor Gallardo que no és només culpa de vostès.
Bé, i també les xifres, doncs, que ha exposat el senyor Gallardo, doncs jo crec que són bastant entenedores, no? Només el 25% de queixes fan referència a l'oci nocturn, i també tenim que tenir en compte el que he dit abans, no? Que hi ha molts focus emissors, dels quals, evidentment, no ens podem responsabilitzar nosaltres. Motos i ciclomotors sorollosos, que moltes vegades doncs, ens vinculen amb nosaltres quan, per exemple, doncs, el conductor d'aquest vehicle no té res a veure en cap local de la zona o del local on hi hagi la denúncia. Després també mostres d'incivisme de persones concretes que són identificades també com a focus emissor per la llei, per tant, úniques responsables d'aquella contaminació acústica. Per tant, la denúncia sempre va adreçada, però, en el local més proper, no? Sembla que, doncs, que hi ha una percepció, una criminalització i una tendència a vincular tot el que passa durant la nit, tot allò dolent que passa durant la nit, amb aquell local més proper que es troba obert en aquell moment, no? Jo crec que s'ha de tenir en compte...
Carregar-los al mort, d'alguna manera.
Exacte. Jo crec que la funció social que fan aquests locals és molt important i la gent no la valora. En un local pot haver-hi 2.000 persones a dins passant-s'ho bé, divertint-se, i no sortir cap soroll a fora. El problema es produeix quan surten a fora, quan es buida el local de cop, i això està perfectament contrastat. Ara, amb la nova normativa d'horaris que ha entrat en vigor, s'ha pogut veure una disminució molt important entre les 5 i les 6 de la matinada dels sorolls i els problemes que es produïen a la via pública, perquè la gent surt a les 6 ara, els caps de setmana, de la discoteca, i pot anar directament al cafè, al restaurant a fer un cafè o esmorzar, o se'n pot anar a agafar el transport públic, com és el que buscava la Generalitat de Catalunya a l'aprovar aquesta nova normativa. Han baixat molt les denúncies en aquest aspecte i les problemàtiques, i jo crec que ara l'únic que falta és solventar la problemàtica locatàries turístiques entre 5 i 6 de la matinada, i també el que és el trasbasse de gent entre les 3 i 3 i mitja que van del bar i bar musicals cap a les discoteques, que encara es produeix una mica de forma de cop i no es fa de forma esglaonada, i les cues que es formen a les discoteques, on normalment es paga entrada, doncs encara propicien algunes molèsties que els veïns doncs, també, evidentment, molt legítimament, doncs, denuncien que els molesta. No?
Senyor Gallardo, estaríem d'acord en que realment amb l'entrada en vigor de la nova llei s'ha retallat una mica la molèstia aquesta de l'hora de sortir de la discoteca, a les 5 o les 6 del matí?
Aviam, per nosaltres, la nostra percepció no ha estat aquesta, ja que allargar l'horari de funcionament dels locals el que ha significat ha sigut també allargar el patiment dels veïns que han de sentir el soroll de l'activitat a l'interior, vull dir, el que es transmet per l'interior de la finca, no tant el de fora al carrer, amb això també el dins d'aquest 15% d'oci nocturn de queixes que tenim a l'associació. Doncs el que és molèstia de fora al carrer és bastant minç, vull dir, és bastant mínim, francament, però sí que allargar l'horari ha significat això, vull dir, allargar també el temps d'espera que finalitzi l'activitat, no? Per aquestes persones que tenen aquest problema per un defectuós aïllament acústic d'aquests establiments. També és una de les problemàtiques doncs, més complicades de resoldre. I el que hem notat ha estat això, vull dir, des de la nostra perspectiva. Ja dic, vull dir, el que és el soroll al carrer, doncs, poca queixa teníem, alguna, i en aquest sentit, doncs, potser sí que aquesta mínima queixa que teníem potser ha desaparegut, però bueno, en fi, vull dir, el principal problema està donat pel soroll que es transmet per l'interior de la finca fins als habitatges que han de suportar aquest soroll.
Senyor Boades?
Sí, a veure, jo, nosaltres ho hem contrastat, eh? I a més tenim proves perquè hem preguntat a veïns de les zones on es havia més queixes i on s'acumulava molta gent al carrer després de tancar les activitats de cop, a les 5 de la matinada, ara que la gent ha sortit esglaonadament, la gent no s'ha concentrat a les 5 a sota la casa, al balcó del veí, i això ha disminuït doncs, també les queixes. Ara, encara, evidentment, persisteixen doncs, evidentment, els problemes a la via pública, i amb això tinc que donar la raó al senyor Gallardo en el sentit de que sempre hi haurà algun tipus de molèstia, sempre hi haurà algun tipus de soroll que molestarà en algú, perquè, evidentment, durant la franja horària nocturna és l'hora on principalment la gent sol descansar, no? Però en aquest sentit també jo crec que, i per això hem signat amb l'ACA aquest pacte per la convivència nocturna, en el sentit de buscar solucions una mica entre el punt que és la porta de sortida dels nostres establiments fins a la finestra o la porta d'entrada del veí, no? I jo crec que aquí campanyes de civisme pedagògiques, persecució de motos i ciclomotors sorollosos i tot tipus d'accions que podem portar a terme conjuntament veïns, administració i federació, jo crec que tot això contribuirà de ben segur a millorar tota aquesta problemàtica que, evidentment, doncs, sempre serà allà, no? Perquè, evidentment, la nit és per una gent per descansar, l'altra per divertir-se. Tenim que tenir en compte que durant el dia pràcticament el 80% de la gent treballa, el 20% és el que potser treballa de nit i potser no té aquesta deixa de sortir la nit, però que evidentment el 80% de la gent que treballa durant el dia té evidentment doncs, les úniques hores d'oci a la nit, i per tant sempre hi haurà diversió, sempre hi haurà lleure a la nit, i per tant doncs, aquella persona o aquelles persones que descansin sempre tindran un problema, però evidentment jo crec que aquest problema es pot reduir molt si treballem tots conjuntament i portem a terme doncs, campanyes pedagògiques, perquè hi ha molta gent a vegades que molesta sense tenir coneixement, no?, de que està molestant, està parlant en veu alta sota el balcó d'una persona que està dormint, ni és conscient que allà potser hi ha una persona dormint. Si li fem entendre a aquesta persona a través de campanyes pedagògiques que està molestant a un nen petit, a una persona gran que està intentant dormir, jo crec que això anirà molt més enllà del que s'aconsegueix amb ordenances de civisme i el que dic jo, no?, persecució i cop de porra, no? Jo crec que amb això podem millorar molt el que és la problemàtica aquesta que existeix.
Bé, aquesta època de l'any, l'estiu, és una època on apareixen especialment aquest tipus de problemes relacionats amb el soroll, i hem volgut d'alguna manera prendre una mica la temperatura al carrer, i ha anat el Marc Figuerola, el nostre estudiant en pràctiques, i ha preguntat una mica què fa nosa a la gent d'aquest període estival, especialment pel que fa als sorolls nocturns.
Els sorolls molesten sempre, però molesten més entre mig de setmana. Als caps de setmana la gent surt a divertir-se. És el soroll que s'ha de fer quan es va de festa. Jo he sigut jove i també he fet soroll.
Bé, depèn del dia, no? Sempre has pres una copa de més i cantes una miqueta allò al Barça i aquestes coses, no? Habitualment és entre setmana anem més calmadets i al cap de setmana potser crides més, però bueno. Em va passar una vegada a Barcelona que ens van tirar un cubell d'aigua, però aquí no els tiren, vull dir que no els devem molestar.
Com pateixo? Doncs pues els crits que fan els borratxos pel carrer. Però he dormit les portes ben tancades i m'he hagut de posar l'aire condicionat. I tot així encara sentim els crits.
El mojaleo. No, però no ho sé. Segons el que hagi begut, també. Més que res a casa d'una amiga, que va vindre a la poli i tal. Amb el carau que estàvem a les 2 de la matinada, era, no?
Jo no faig massa soroll. Fins les 3 no en faig massa. A partir de les 3, una mica. A les 3 sortim dels locals i ens anem de festa, i és quan fem una mica de gambarrets i tal, però amb moderació, sempre amb moderació.
Ara la meva filla que viu aquí és horrorós. Bueno, ja volen marxar. Home, què mimen? Aquests que després van a dormir a la platja i que a les 10 se'n van? Doncs pues em sembla que és així.
Bé, senyor Gallardo, qualsevol soroll que ens molesti es pot, s'ha de denunciar, que quin procediment podem seguir per exigir el nostre dret a la tranquil·litat, per entendre'ns, si és que existeix com a tal, el dret a la tranquil·litat.
Sí, tant, inclús és un dret constitucional amb rang fonamental i també ha estat establert com a dret humà, no? L'article 8è del Conveni Europeu de Drets Humans ho estableix amb molta claretat, no? El dret a gaudir del propi domicili en tots els seus aspectes, i un d'ells, evidentment, és el de la tranquil·litat. Amb això ens hem donat compte, si em permeteu el petit parèntesi, ara aquest estiu, no?, que sembla ser que la canció del verano aquest estiu han estat els generadors elèctrics, no?, amb el contrasentit brutal que ha significat. És a dir, si vostè vol llum en sentit precari, doncs haurà de suportar el soroll, és a dir, que haurà de marxar de casa. O sigui, això és que no s'entenia, no? I amb això tanco el parèntesi. En tot cas, s'ha de distingir molt clarament el focus de soroll, vull dir, no pot ser aplicar la mateixa tècnica legal en aquest sentit, no?, a qualsevol tipus de focus sonor. I aquests talls que estàvem sentint fa l'efecte que feien referència més aviat a les festes de Gràcia o sí. alguna cosa així, no? Perquè semblava la tònica que
estava... Sí, han estat enregistrats en les festes de Gràcia. Ah, exacte. Per tant, el context...
Vale. Doncs, per exemple, aquest seria el supòsit més complex per poder lluitar-lo. Evidentment, no es recomana mai exercir una acció d'aquestes d'un soroll que prové del carrer, difús, anònim, per dir-ho així, per part d'una sola persona. És molt recomanable que sigui doncs, una comunitat de propietaris, un conjunt de persones, en tot cas, i s'ha de distingir molt clarament, diguem, a l'associació. Doncs tenim establerts tres procediments, per dir-ho així, o tres camins, no? Distingint bé vingui el soroll del carrer, de qualsevol mena de focus, bé sigui trànsit, botelló, etc etc. En aquests casos s'ha d'exercir, no tant s'ha de fer exercir una actuació legal, sinó que s'ha d'exercir una mena com de pressió a les administracions perquè executin un control molt més acurat. El segon bloc, que és el més emblemàtic a l'associació, que és el tema del soroll veïnal, com deien abans, que suposa gairebé el 60% del volum de queixes i consultes a l'associació. En aquest cas s'ha de, més que optar també per una actuació legal, una actuació jurídica, d'aplicar a rajatabla la llei, que és molt minsa, vull dir, només té un paràmetre, només té un sol article a les corresponents normatives. S'ha de realitzar una tasca de conciliació, una tasca de mediació amb els veïns, titulars o els propietaris o els responsables dels animals o dels nens que ja estan jugant, etcètera, etcètera. I el tercer bloc, que no deixa de ser el més important a nivell legal i és en el que més actuació legal tenim a l'associació i al despatx, és el referent als locals de restauració, oci i també comprenent les activitats industrials.
Sí, també pot ser un restaurant, no té per què ser una discoteca o un bar de copes.
Bueno, en aquest cas, únicament hem de recordar que la sentència penal, aquesta famosa dels 4 anys de presó, amb rebaixes incloses pel que fa a anys de presó, doncs va ser contra un restaurant. Fixem-nos bé que no va ser contra una discoteca, que típicament, en quan pensa en discoteca, ui, soroll. No, vull dir, és que el soroll pot venir de qualsevol mena de font, i insisteixo, a l'associació la principal font de molèstia prové de l'incivisme veïnal inconscient o conscientment realitzat, no? Però dins aquest tercer bloc de focus honors són els dels locals, i en aquest cas el primeríssim que s'ha de fer sempre és anar al corresponent ajuntament, que és on disposen de les llicències d'aquests establiments, i comprovar que disposa de tots els permisos corresponents. En més d'una ocasió ens hem trobat amb sorpreses de l'estil que una discoteca està legalitzada com una granja bar, o bé que la discoteca ni tan sols compta amb cap mena de llicència, sinó que resulta ser que és l'amic d'un regidor doncs, que té aquella discoteca i se la consenteix, no? I en aquests casos les actuacions legals són més contundents, més efectives. Ara,
si hi ha problema de llicència, ja és una cosa molt directa, no? Se suposa?
Exacte, si no té llicència, doncs escolti, clausura provisional ja, sense cap mena de contemplació. I en tant que no ho realitzi l'Ajuntament, doncs inclús pot haver-hi una actuació en l'àmbit penal, no? Perquè s'està consentint una activitat que molesta i pot perjudicar la salut de les persones, i d'això se n'en diu delicte de prevaricació ambiental omissiva. I ja dic, per evitar sobretot tot aquesta conflictivitat legal amb aquells casos que no són tan clars, que són més difícils, per això mateix, com ha apuntat molt bé el senyor Boades, vam signar per part de l'ACA amb FECASARMIFIR, que és la Federació d'Establiments de Restauració de Barcelona, vam signar el Pacte per la Convivència Nocturna. Aquells casos certament complexes que se'ns fa molt difícil una actuació resolutòria, doncs passen primer per un servei de mediació que hem establert amb la FECASARM, i bé, fins ara doncs ha anat bastant bé, força bé, sobretot amb un dels locals que malauradament acabarà per una actuació anterior amb un judici penal, però que amb els nous propietaris doncs, segurament doncs, acabarà resolt molt bé.
Ja estem acabant. Senyor Boades, té la impressió, li fa vostè l'efecte que la gent va molt directament a presentar denúncies contra els seus tipus de locals?
Jo crec que cada vegada menys, perquè la gent també cada vegada, amb la feina que estem fent des de la FECASARM, jo crec que estem una mica deixant en evidència que no som nosaltres els que estem produint únicament sorolls durant la nit, no? I cada vegada s'està identificant més en el focus emissor de forma concreta. Jo crec, em quedo amb una declaració que s'ha fet abans a l'entrevista, diu, sortim dels locals i anem de festa, sempre hi ha més problemes, no? Amb aquesta declaració queda clar que la festa, que fa aquesta gent fora al carrer és la que molesta, i en canvi quan estan dins dels nostres locals, que estan degudament insonoritzats per gestionar la diversió de molta gent, jo crec que allà no es produeixen molèsties. Jo crec que cada vegada la gent ha de tenir més percepció de que els dolents de la pel·lícula no són nosaltres, sinó que són aquesta gent que va amb aquestes motocicletes i ciclomotors sorollosos, que criden pel carrer i que moltes vegades no tenen res a veure amb nosaltres, i que malgrat això doncs se'ns en fa responsables, no?
Ens queden només 50 segons. Els havia dit que els demanaria que es posessin d'acord en alguna cosa, senyors Boades i Gallardo, però ja ho han estat durant la conversa, i a més m'agradaria afegir diversos correus que ens han arribat dels oients. Per exemple, com si haguéssim previst el que anava a dir vostè ara, senyor Boades, un oient que diu: per què no es tracta com a incívics els que van amb motocicletes de 49 centímetres cúbics amb els tubs d'escapament trucats? Un altre que té una casa a Roses, a la plaça de l'Església, que les campanes toquen els quarts i repeteixen, i diu que no pot dormir, sobretot quan ve gent de fora. I una altra persona: de les obres, quan un treballa i fan obres als pisos dels veïns. Són diferents àmbits que es plantegen aquí damunt la taula, però nosaltres ho hem de deixar perquè són gairebé les 11 i ara arriben els nostres companys dels serveis informatius. Moltes gràcies, senyor Boades i senyor Gallardo, per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, molt bon dia. I els nostres oients, això, una petita pausa pel butlletí de les 11 i ara mateix tornem amb Marta Cristià i les seves propostes.